Radio Astel.
Que passen de dos d'una del migdia. Maria Voronkova, com estàs?
Molt bé, molt contenta. És que avui estic molt contenta.
Ai,
i emocionada.
És que avui vens molt ben acompanyada.
Sí, és que passa una cosa molt guai, vale? Passa una cosa molt guai, però jo, bueno, primer, com sempre, primer us ensenyaré quina música fa, després us explicaré una mica el seu currículum.
Estem parlant d'aquesta persona, podem dir que és una dona,
és
que
t'ha
vingut a acompanyar.
És una dona que m'ha vingut a acompanyar i primer us la presentaré i després revelarem qui és.
Molt
sembla
bé.
Correcte?
Em sembla correcte. Jo abans vull dir que tenim Joan Trias,
hola.
Perquè, clar, li agrada molt la música clàssica.
Sempre.
I també ens acompanya, està present aquí a l'estudi amb nosaltres.
Sí.
Escoltem-la? Maria, tu mateixa? Sí, home, tu diràs.
Jo crec que el primer que hem de fer, ja que venim a parlar de música, és escoltar-la.
Home, i tant.
Vinga, escoltem-la.
Déu-n'hi-do, eh?
Què?
Impressionant.
Ferran Capdevila? Sí.
M'heu mirat tots alhora? Sí,
se li ha llisat el cabell de l'emoció.
Aquesta senyora l'he vist tocar en directe i és...
Mare meva.
És una cosa...
A veure, Maria, dona'ns més pistes.
Us explico, més pistetes. Doncs és una violinista ucraïnesa que porta la friolera de més de 60 anys dalt de l'escenari.
Déu-n'hi-do.
Que 60 anys es diu aviat, eh? Una carrera de 60 anys, Déu-n'hi-do. Ella va ser una nena prodigi, perquè amb 4 anyets ja comença a tocar el violí.
Imagina't.
I no comença a tocar el violí i
ja està. Jo amb 4 anys estava al parc,
correcte,
fent sorretes.
Sí, correcte, fent sorretes.
Clar, tonteries.
Doncs ella no, ella ja amb el violí, a tope. Però és que ja des de superpetiteta comença a ser guardonada en concursos internacionals, perquè ja s'assigui, perquè va quedar-se en casa,
exacte,
no?
Fem-ho gros.
Sí, i a més, si per tot això fora poc, doncs realitza una carrera literalment meteòrica, o sigui, va a la velocitat del rayo, perquè amb tan sols 14 anys... 14, saps, quan nosaltres estem a l'edat del pavo i la vida és odiosa.
Del profente doncs, mania.
Doncs ella no, ella decideix que ja és el moment de ser una persona adulta i començar la seva correduria en el Gran Teatre del Bolshoi de Moscú.
Sí,
abandona Ucraïna amb 14 anys i se'n va al Bolshoi de Moscú a treballar, perquè ja, als 14 què s'ha de fer a la vida, si no. De seguida comença a despuntar, ja no dins de l'orquestra, sinó com a solista, i amb ja 15, perquè ja està, ja fem tard, 15, doncs ella comença a actuar a sales d'Ucraïna, de Rússia, enregistrant les seves actuacions a la ràdio, a la televisió soviètica, guanyant més concursos internacionals. I, vamos, ella, qual compositor bohemi...
M'estàs dient que totes aquestes coses, que ens aquesta vida excepcional...
Sí, no hem arribat ni als 16 anys encara.
No hem arribat als 16 anys. I és de la persona que avui tenim a l'estudi.
És la persona que avui m'acompanya.
Mora meva.
És fort. Vull que us la imagineu.
No sé si estic preparada.
No, és fort. A més, imagineu-la, 14, 15 anyets, i, com deia, com un compositor bohemi, vivint en una habitacioneta al centre de Moscou, compartint lavabo i cuina amb tota una planta de gent. A sota tenien una botiga de cafès, o sigui, compositor bohemi, bohemio, però en xica de 14.
Clar, que això és molt trencador, no?
Una senyoreta de 1,50 m amb el seu violinet vivendo la vida loca.
Coroi.
Allà vive la vida loca i es trasllada a Barcelona l'any 1991. I succeeix que aquí, doncs, la crítica la rema amb els braços oberts i diu literalment això, vaig a llegir un parell de crítiques que deien que ella és la passió que posa les seves actuacions, el lirisme del seu fraseig i el virtuosisme que la identifica com a intèrpret excepcional la converteixen en la barreja perfecta de talent i d'hereva legítima d'una de les escoles violinístiques de referència.
Patabam.
Esto no lo digo yo, esto lo dice la crítica. Esto es nada. Ella ha tocat al Liceu, a l'Auditori, a les Olimpiades, a 1000 sales,
als Jocs també.
No, arreu. O sigui, dius...
Això més un any, perquè els Jocs van ser el 92, ella arriba al 91, per tant ja es va fer el lloc ràpid.
Sí, pim-pam. Pim-pam. Però és que a part d'això també ha estat a teatres, a centres cívics, a saletes petites. En definitiva, no és un tema elitista. On el públic tingui ganes de sentir-la i tingui ganes de apassionar-se per la música, allà la tindreu.
Sí, sí, sí.
Sí? Va, 5 cèntims del currículum que toca, no? Es gradua al Conservatori Tchaikovsky de Moscou i es doctora, perquè, clar, aquí tot el món és doctorado, menys jo, no passa nada. Doncs es doctora a l'Institut Gniesin i ha actuat literal pel tot el món. O sigui, és que em vaig posar a escriure, vaig intentar posar les sales, dic, redueixo a països perquè no acabes, vale?
Clar.
O sigui... 5 cèntims.
Tradueixo a països, diu, eh?
Sí, sí, perquè no acabava.
Ja, ja, ja.
Alemanya, Brasil, Colòmbia, Corea, França, Hongria, Itàlia, Japó, Líban, Polònia, Suïssa, Vietnam, Nova York... I podria seguir, però he pensat, això es farà massa llarg. Para-te. Sí, vale? I té, a més, un repertori extensíssim que va des de música de cambra, passant pues, pels grans, per Beethoven, per Schumann, i acabant per compositors absolutament contemporanis com Montsalvatge, Turina, Moisés Bertran o González de la Rubia. Ha fet de tot, com deia. Música de cambra, ha tocat amb orquestra, ha estat concertino, ha fet jazz, ha fet blues, música per... És que ho ha fet tot, ho ha fet tot, perquè insisteixo, són 60 anys de carrera dalt dels escenaris. I a més, a les seves mans, ella porta un violí, alerta, atenció, cuidao, un João Paulo Maggini, que data de l'any 1600.
Au.
Què dius, Anna?
Lo que, sí, esto es así, esto es lo que sucede.
Una joia.
Una joia.
Un preu impagable. No es pot calcular.
No es pot calcular, sí, sí, sí. Així que, i ella, a més, literalment, acabem de tornar, literalment...
No, això em fa molta ràbia a mi, eh? Sí, ja en parlarem d'això.
Acabem de tornar de Bogotà, on ella ha tocat per la friolera de 1.600 persones de públic. Ella sola, eh? I va tocar els 24 capricis de Paganí, que es considera la peça més difícil de la història del repertori violinístic, i té 71 anys en aquest moment.
I què més?
Què és aquesta dona? Doncs és una bèstia de l'escena musical, una música excepcional, un referent per mi de resiliència, feminisme, de passió i amor per la cultura, per la música, i bàsicament és la mare que va parir, eh? És
la... Però, literalment.
És la meva mamà, és Lala Voronkova. Que aquí la tenen d'escutxar-la.
Mare
doncs
meva.
Sí. Hola.
Hola, Voronkova.
Hola,
mamá. ¿Cómo estás?
Hola. Después de lo que han dicho, estoy ya en las nubes.
Clar, aquí moltes vegades preguntem als, no, a la gent que ve a fer una entrevista si se sent una mica doncs, identificada amb allò que diem d'ell. Però és que, clar, tu després d'aquest currículum, d'haver fet tantes coses, què sents quan... Quan poses una mica la mirada al passat i vas fent un repàs de tot allò que has fet.
Estoy impresionada escuchar todo esto, pero cuando yo viví mi vida así, yo lo percibía como normal, así tiene
normal.
Que ser.
Normal, normal, sí, sí, sí.
Normal.
Normal.
Normal. Mi mamá siempre me dijo, yo creo que es culpa de, culpa en buen sentido, sí, de mi educación, porque mi mamá siempre me dijo... Eres muy trabajadora, pero tienes que poner metas irreales si quieres tener sensaciones excepcionales y seguirlos, porque planes para mañana siempre los tienes, pero metas irreales te harán trabajar todavía mucho más y conseguir más cosas. Pues yo seguía este consejo y me parecía, bueno, es normal, toco violín, salgo al escenario y sí, es lo que tengo que hacer.
Sí,
normal.
Baixes expectatives familiars així en general, eh? Com
sí,
veieu,
no, tant, sí, tot la següent molt... pregunta anirà per tu, bueno. Com és, no? Com ha estat aquesta experiència de tenir una mare virtuosa al violí?
És bèstia, és bèstia.
Deixa'm preguntar-te abans, a la, clar, tu dius, tu veus tot normal, però clar, els teus amiguets de 13 anys, clar, no feien el mateix que feies tu.
No.
És a dir, no, ja ho devies, no, devies percebre que tu eres, t'agradaven fer coses diferents i eres diferent, no?
Sí, però me daba igual. Nuestro trabajo...
¿Qué le importa?
No, nuestro trabajo es tan individual, estamos sumergidos en nuestro mundo tan profundamente que lo demás dices, bueno, cada uno vive su vida como vive, mía es así y tiene que ser así.
Sí. Maria,
digue'm.
La següent pregunta és
digue'm.
Per tu.
Sí.
Clar, tu ets una apassionada de l'òpera, ets divulgadora, no? De l'acta clàssica, però com ha estat això? Perquè, clar, ara ho dèiem, que ella, a l'Ala, doncs, segurament també es comparava amb altres nanos de la seva edat. Tu també t'hi deus haver comparat, no?
Sí.
A través...
bueno,
com ha sigut això?
Particular. Direm que la meva vida ha sigut particular. Jo tot sovint dic que tinc la immensa sort de que a mi m'ha criat una manada de lobos. Perquè quan tens dos pares constantment de gira, o tocant, o por ahí, doncs estàs allà, amb tothom, i tothom t'estima, i tothom et cuida, i estàs allà entre bambolines, i què, amb què m'havia de dedicar? Les matemàtiques?
No, esclar.
No, era possible.
No.
Mon pare hagués volgut, però no.
Ah, sí?
Tant.
Escolta, el teu pare també...
I tant.
Sí, ell què
director, és? Director d'orquestra, pianista.
Que sí, l'entenigui, també.
Podríem dir que tu ja estaves una mica predestinada.
No hi havia, no hi havia escapatòria, em penso.
Jo quan penso en la vida de la Maria, penso en un conte fantàstic. És a dir, pensar a dia d'avui que de la mare de la Maria, que és ucraïnesa, i del pare de la Maria, que és rus, neix l'amor com la Maria, en un dia com avui ho fa molt especial.
Ai, mira, has vist?
Preciós.
Però és així.
Que maco, pues sí, doncs aquí estem. Sí.
T'havia passat mai que tinguessis a ta mare aquí per fer-li un...
Com a entrevista?
Sí.
Ah, no, mai. No, mai. No, però saps el que sí que passa tot sovint és que acabem un concert, perquè jo li presento els concerts, tinc l'honor de presentar-li
els
concerts. Aleshores, acabem el concert, obrim un vinet i començo a preguntar-li coses.
M'encanta.
I com ho sientes a este compositor? I què t'ho gusta? I per què no? I per què sí? I ella em va explicar.
Et feia allò que abans d'anar a dormir, Ala, no sé, clar, normalment els pares i mares expliquen doncs un conte als seus fills. No sé si tu què li feies, li llegies alguna partitura? O
no, jo pensava, a ver, mañana despierto, ¿con qué pasaje tengo que trabajar más? Y esta melodía creo que voy a hacer de otra manera, ahora lo siento, sí, mañana de otra... Bueno,
però tot això li explicaves,
explicaves
a la seva filla, eh?
En modo cuento. En modo cuento. Clar, al final jo sóc divulgadora musical perquè ella tenia en el seu cerebro la música i me la cuenta. Y esto es como un hada que viene al bosque y se pone en la flor y de aquí no sé qué. Y yo, qué interesante todo.
Ostras,
no.
Hasta llegaba a una anécdota que yo tocaba concierto de Bach. Claro, sí. Para una niña aguantar un concierto todo de Bach podría ser un poco pesado. Y mi marido le inventó cuentos que... campanas de boda. Hay un preludio... que suena muy brillante, y María convencida de pequeña que es de verdad campana.
Que em prenien el pèl, vaja, que em prenien el pèl com volien.
Sí,
bueno,
sí.
Jo convençuda d'allà, la pieza de Bach, el preludio de Bach, són campanes de boda.
Y un día, cuando ya llego a ser divulgadora, fantástica, mejor del mundo,
claro.
Yo toco este preludio, toco Bach, y María, toda feliz, dice, por fin puedo contar esta historia, salí, dice... Y después digo, es que, ¿sabes, papá, te lo digo para divertirte? No, es que
tu
no
papá
es así.
Se lo inventó.
¡Ay, pobreta!
Oh, Maita, no, porque Bach se inspiró cuando estaba paseando por Alemania. Había unas bodas y unas campanas sonadas. Y yo...
Y era ficció.
Era tot ficció i jo explicant-ho... Com... Bueno.
És preciós.
Perdona, Joan, és que no m'ho puc aguantar. Estava repassant, perquè jo dic tot això que m'explica la Voronkova, que no sigui també ficció, perquè és que, clar, aquesta vida sembla
és
ben
fort.
Bé. És que ja no sé per què no s'han escrit 20 llibres o se n'ha fet alguna sèrie, però és que no hi ha ni article a Wikipedia de l'Ala.
Sí, bueno, té la web.
Però Wikipedia n'ha fet algun article sobre ella?
Pues no lo sé.
Ah,
és que no ho he buscat mai. No ho he buscat mai, t'he de dir.
Ells són molt amics del programa i, de fet, jo penso que una persona com ella es mereixeria una entrada, com Déu mana, a Wikipedia. Mira, els hi farem arribar la petició.
Sisplau.
Joana, tu volies preguntar alguna cosa?
Jo li volia preguntar a l'Ala. Clar, 60 anys dedicant-se a la música. Una bèstia de música. Jo crec que ha arribat el moment de filosofar una mica i preguntar-li a l'Ala què és per tu la música.
És mi vida. Es mi vida, es que yo nací con amor por la música y por violín. Exacto, ya sabía por dónde iba, porque mis padres primero me han comprado un piano, porque claro, educación musical era indispensable. Y
todos los nens ens enxufen un piano, ¿vale? Todos los niños
tenemos
el piano, pam.
Bueno, tot, el de la vostra família, perquè clar, normalment aquí doncs es regalen el mòbil o la PlayStation.
No era opcional.
A casa Voronkova era diferent.
No és opcional, el piano se toca a punto, o sea, no hay nada que hablar aquí.
Claro, digo, claro.
Cuando en casa viene un piano precioso muy bonito, porque mi mamá siempre dijo, no somos tan ricos para comprar cosas malas, compramos lo bueno que dure toda la vida.
Molt
me
bé.
Traen mejor instrumento que había, Yo lo miro y digo, pero yo quiero tocar violín. ¿De dónde sale esto? Yo no lo sé. Es que de verdad con esto naces, porque en aquel tiempo, bueno, no, la tele casi no existía. Sí que siempre íbamos al teatro cada fin de semana y todo. Seguramente que lo he visto, pero ya enseguida sentía una atracción por violín. Y dije, no, no, voy a tocar violín. Y mi mamá casi se desmayó. ¿Cómo es? Bueno, yo digo, vale, si me compran un violín, voy a tocar vuestro piano.
Voy a tocar vuestro piano.
Sabia, sí. Me compró enseguida un violín y yo dormía con este violín. Sí.
De debò, eh? Saps? Els nens petits normals dormen amb la nina, amb el peluix. Ella amb el violí.
Amb el violí.
Sí, es algo de naturaleza que no puedes explicar.
Va, que avui a la secció d'Òpera Rock, la Maria Voronkova, que ja és una estrella, ha vingut acompanyada d'una estrellassa que també és sa mare, una, doncs, la que escolteu de fons, una violinista virtuosa. No sé si alguna vegada, Ala, has acabat alguna d'aquests concerts i la filla t'ha dit, no, avui no has estat tan... No, és crítica també la Maria o és bastant benèvola?
No, no, es muy experta y muy crítica.
Ah,
sí.
Mírala.
No, no, siempre intercambiamos de todo. Este te enriquece mucho porque hay cosas que no siempre con euforia en el escenario puedes ver que esto podría ser mejor y esto yo qué sé. Y mi niña está aquí.
Ay, la
para
niña.
Mamá, y me parece... tienes toda la razón, porque es que tiene gusto y oído fantástico, intuición.
I veure això en directe també és una meravella.
Sí, perquè el Joan ho ha vist en primera persona.
Tant com el concert.
No, però és mèrit seu, perquè ells són qui m'han ensenyat el criteri i m'han ensenyat a tenir també un pensament crític entorn del que estava veient. Sempre en comunicació assertiva, vull dir, aquí les converses sempre són constructives i sempre són xules i sempre són amb esperit d'investigar i de buscar.
Escolta, la teva mare fa la gesticulació de bufetades i ja. No sé si és tot tan assertiu.
La meva mare no és tan assertiva com aquí la filla, d'acord? Aquí tindríem...
Això no ho has agradat, eh? Això no ho has agradat.
No.
Jo m'he proposat recordar-li a la Maria que, i a tots els oients, cada programa que vingui, que sóc un ultrafan de Shostakovich.
Sí.
I de la seva vida.
D'acord.
Per tant, sí que li vull preguntar a l'Ala què ha suposat per tu ser un artista dins del context soviètic.
Sí.
Què ha supuesto per a ti?
Per a mi és un mundo muy importante. Es mi compositor favorito.
¿Qué ha significado para ti ser un artista dentro del contexto soviético? Un artista de la URSS.
Bueno, tengo que decir que en URSS la cosa muy buena que había es mucha importancia a cultura, música. Y todo lo que hicimos, nos sentimos, con todo lo que hicimos, sentimos mucho apoyo. Otra cosa que después habían muchas cosas de política y tal y cual, pero intentamos esquivar de todo esto. Pero en este sentido, apoyo sí que sentimos mucho.
Veus?
No, i també jo crec que és important, i a mi també m'ha marcat molt, que el fet de ser una dona artista a la URSS no era ser una dona artista aquí. O sigui,
sí.
Per una banda tenien un recolzament i un camí com molt obert, però per altra banda... hi ha una anècdota que, si em permets, l'explicarem. Vull dir, ella ja era solista, com us dic, als 6-7 anys ja estava dalt dels escenaris i bueno, era dona, era artista, era normal. Ara, això sí, amb el violí, no te pongas a tocar la trompeta, que esto ya es de...
Ni el piano.
Que és d'hombres. No, el piano sí.
Ah, també?
Piano sí, els instruments de corda sí, els de bufar no.
Jo
no,
complí.
Vas fer cas als pares.
I és increïble perquè arriba, això ho explica sempre, ho explicava la meva àvia també, arriba un dia un article en primera plana, portada del diari, que el titular deia fins on arriba l'aberració dels nostres artistes que les dones surten a tocar amb pantaló a l'escenari. Aquella dona era la meva mare.
Era una bomba. ¿Cómo podíamos ligar si una artista soviética sale al escenario con pantaló?
De fet, va ser la primera, no?
Va ser la primera en sortir amb pantaló a l'escenari. És que, clar, dèiem, sí, van tenir molt recolzament, però cuidado que fàcil no era. Clar. Vull dir, si posar-se un pantaló era un acte subversiu, jo, en fi.
Sí, sí, per sort les coses han canviat.
Home, sí.
Deixa'm preguntar també a l'Ala, clar, ho deies tu, ella ha passat pels grans teatres i sales de concerts del món, parlàvem de la URSS, també d'aquest de França, i un dia et plantes a Barcelona. Com va ser això d'aterrar aquí a la capital catalana i fer-te un lloc, o el lloc ja el tenies fet? Com recordes aquells moments?
Situación en URSS había, si recordáis, con golpe de Estado y todo, pésimo. Y mi marido dijo, claro, como artistas, aquí no veo futuro. Y él, nació María, yo en casa dando el pecho, y mi marido por aquí me llama y dice, creo, si vendremos aquí, vas a seguir cumpliendo tus metas como quieres. Y creo que es buen sitio para vivir, la gente muy agradable, la ciudad muy, muy bonita. Y bueno, así decidimos venir aquí, porque de verdad ya en aquel tiempo, cuando la gente no tenía nada que comer, ya para el concierto no estaba muy disponible. Uh-huh. Y ya iba un poco ya...
No anava tan bé. Escolta, ens queda només un minutet. Maria, no sé si voldries apuntar alguna última cosa per aquests darrers segons.
Mira, jo el que portaré és una mica de... Vengo a hablar de mi libro. Entreu a YouTube, poseu a la Voronkova, trobareu totes les seves feines, podeu entrar a l'Spotify i trobareu tots els seus enregistraments. Espero que de la seva mà us acosteu al món del violí, perquè és veritat, és pura passió, és pur lirisme, i me da igual que sea mi madre, és lo más. ¿Vale?
Aneu-la a veure perquè és una meravella.
I ha estat un autèntic plaer poder compartir uns minuts que se'ns han fet curtíssims, Trias.
Sí, sí.
Això ha estat meravellós, tenir al davant a gent tan talent. És realment impressionant. Maria, també gràcies per fer-ho possible.
A vosaltres.
Maria Voronkova i a la Voronkova. Ha estat un plaer, com sempre, aquesta òpera rock tan especial que hem tingut avui i que hem pogut gaudir nosaltres. Va, que ja, mira, és que ja se'ns acaba.
Fatal. Per cert, mini-spoiler, per especial, que ens portarà la Maria la setmana vinent. Però això ja serà.
No paro de traer-nos sorpresitas.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.